El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
La Diputació de Barcelona ha inaugurat, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la Païsa del Marquet de les Roques. L'espai vol convertir-se en un centre de creació i pensament al voltant de les arts i per això tindrà una programació estable d'activitats expositives, artístiques, literàries i musicals, seguint l'estela de Pere IV i la Colla de Sabadell. El poeta sabadellenc estiuejava en aquest espai, el Marquet de les Roques, que es troba dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, dins del terme municipal de Sant Llorenç Savall. La inauguració s'ha fet aquest dissabte i l'espai compta amb una exposició per arrencar sobre el pintor sabadellenc Alfons Borrell. Ens hi endinsem conversant amb el Xavier Roget, que és responsable d'activitats culturals de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia a tothom i gràcies a vosaltres.
D'on surt la idea i quan comença a gestar-se de convertir aquesta païsa del Marquet de les Roques en un equipament cultural?
Doncs mireu, de fet, hi havia hagut alguna activitat puntual en aquesta pallissa, que l'anomenem païsa del Marquet, fa ja algun temps. Però sí que és veritat que l'any passat, en plena pandèmia, va haver-hi una reflexió al voltant del conjunt del Marquet de les Roques i del treball que s'està elaborant tant des del punt de vista arquitectònic per recuperar i fer totes les obres de conservació d'aquest patrimoni, com pel que fa a la gestió futura d'aquest importantíssim equipament. I en aquest sentit es va decidir poder començar a fer ja gestió cultural en aquell entorn. No es pot fer encara en l'interior, perquè encara queden totes les obres interiors d'adequació de l'equipament, però sí que ja ho podíem començar a fer-ho en aquest petit equipament que hi ha al costat del Marquet i que forma part del conjunt, per descomptat. I així va néixer la idea de posar, d'iniciar aquest camí del que serà el conjunt del Marquet.
Per tant, és el tret de sortida d'un espai que ha de ser molt més gran i que ha d'oferir moltes més possibilitats, no?
Aquesta és exactament la idea. Per descomptat que l'activitat que ja vàrem iniciar aquest mes de juny, amb la seva inauguració el dia 5 de juny, i que, com bé esmentàveu, hi ha aquesta exposició que és un homenatge a la figura de l'Alfons Borrell, i que ja té continuïtat absoluta a partir d'aquests moments, forma part de tot el procés que portarà a terme tota l'activitat que voldrem desenvolupar en el conjunt del Marquet, clar.
Com és aquest espai, aquesta païsa?
La que hem anomenat païsa per aquesta varietat dialectal del Vallès, que pallissa també s'anomena en algunes ocasions païsa, és de fet l'antiga pallissa d'aquest conjunt d'edificis d'aquell entorn. És un edifici que ja es va recuperar i es va restaurar ja fa uns anys i que doncs ara, a través de la gestió de l'Esther Xargay, una extraordinària persona que coneix perfectament el món literari, de fet ella és traductora i poetessa, doncs volem iniciar amb aquest conjunt d'exposicions, de tallers que estan obertes absolutament a la ciutadania i, per descomptat, i especialment en els municipis que conformen aquest territori del parc, i en aquests hi afegeixo Sabadell per la seva, com molt bé explicaves en l'anunci d'aquesta entrevista, doncs té una vinculació extremada amb la figura d'en Pere IV, clar.
Per tant, aquell espai ha de fer... Quin tipus d'activitats ha d'acollir? Quina és la previsió?
Sí, sí, mira, ara mateix ha engegat amb aquest homenatge, amb aquesta exposició, a l'obra d'Alfons Borrell. A continuació ja seguirà amb una exposició de Jordi Liguer i de l'Equipament de Vallgrassa, que està en un altre parc, en aquest cas en el Parc del Garraf. Seguiran recitals de poesia als parcs, seguiran concerts de música de parcs en concerts, i així durant tot l'any hi haurà un seguit d'activitats que, per descomptat, com dèiem, estan obertes tots els caps de setmana a la ciutadania en general, i també, si algú desitja fer una visita concertada doncs prèviament, doncs fins i tot es pot dur a terme aquesta gestió en un divendres al dematí.
Per què començar amb una exposició d'Alfons Borrell?
Doncs per aquesta vinculació amb Sabadell. Per nosaltres el Marquet, tota la la història que hi ha al darrere, més enllà no només de la figura d'en Joan Oliver, sinó de la Fundació La Mirada, de tantes i tantes i tantes persones, entitats i vincles que hi ha hagut sempre en aquest territori amb la ciutat de Sabadell, ens semblava indispensable començar aquest camí reconeixent la figura que malauradament va morir l'any passat, d'Alfons Borrell, fent-li aquest homenatge en aquest gran artista.
Per tant, per això aquesta mostra, no?, que vol recollir una mica tota la trajectòria, no?, d'Alfons Borrell.
Sí, sí, així va ser, i va ser de la mà de la seva filla, l'Anna Borrell, i d'aquest treball que havíem fet, que vam anomenar Alfons Borrell a quatre mans, llibres d'artistes i projectes, i que hi han participat aquest dissabte. En fi, van haver-hi més de 120-130 persones que van assistir en aquesta inauguració i en aquest homenatge, i va ser realment molt, 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 molt entranyable.
Llegíem que una de les voluntats d'aquest espai és potenciar i promoure el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt com a element de creació. Això és d'aquelles frases que es diuen sovint, no? Però com es concreta? De quina manera pot ajudar aquest espai a esdevenir aquest element de creació al parc?
Mireu, en general, la gestió que ha fet Diputació de Barcelona sempre al voltant dels espais naturals que gestiona, sempre ha tingut present aquesta visió de que la natura i la cultura en el nostre entorn mediterrani és un vincle indestriable. El paisatge és un paisatge cultural, és un paisatge on l'home hi ha intervingut durant milers i milers d'anys. I precisament per conservar aquest patrimoni natural volem i desitgem lligar-ho en el nostre patrimoni cultural. Aquesta acció que l'home pot dur a terme en la definició d'aquest paisatge, evidentment que en algunes ocasions ha tingut i té efectes negatius, però volem treballar perquè els efectes siguin absolutament positius. La dinàmica d'aquest paisatge és un paisatge que és absolutament viu, contempla necessàriament l'estima, l'efecte de l'ésser humà. Si només que penséssiu en la quantitat de pintors, d'artistes, de músics que s'han inspirat precisament en la natura per crear les seves obres, doncs és molt fàcil, per tant, d'entendre que hem de mantenir també aquest vincle d'estima per al nostre territori. És a dir, patrimoni cultural i patrimoni natural van de la mà en el nostre entorn, i això és el que volem seguir generant, que aquests espais naturals siguin també uns espais on les persones s'hi puguin acostar per gaudir de la inspiració d'altres, en aquest cas, doncs, artistes, que ho han pogut veure d'aquesta manera i ho han pogut transmetre d'aquesta manera.
Aquesta païssa és el primer espai d'aquestes característiques que hi ha al parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac?
En el parc de Sant Llorenç, sí, així és. No en altres parcs. Abans, com ho esmentava, en el cas del parc del Garraf, ja fa gairebé 20 anys vàrem iniciar una experiència també preciosa d'un centre experimental de les arts, en aquest cas més vinculat a les arts plàstiques, tot i que en aquest equipament precisament va ser on va néixer el programa Poesia als Parcs, que després s'ha anat extenent a molts altres parcs de Barcelona, però també que té extensions i col·laboracions amb molts altres territoris europeus. Precisament que aquest estiu també hi anirem, a l'Alguer, on sabeu perfectament que hi ha aquesta varietat dialectal del català, l'alguerès, i on des de fa també molts i molts anys mantenim aquest agermanament amb el parc, en aquell cas el Parc Nacional de la Sinara, el Parc Natural de Porcunta, a la mateixa ciutat, al municipi de l'Alguer, on es troben poetes catalans i poetesses catalanes amb poetes i poeteses sards i algueresos. I aquest agermanament, aquest vincle, genera després una relació d'amistat que fa que puguem col·laborar en molts altres aspectes. Vull dir que en el cas de Sant Llorenç sí que és el primer equipament, diguéssim, vinculat a l'art o a la literatura específicament, però esperem que no serà l'últim i que generarà molta activitat i molt d'interès, que això és el que desitgem.
Clar, per tant, una de les qüestions que els ocupa especialment és aquest vincle, ho dèiem ara, amb la colla de Sabadell, el vincle amb Pere IV, el vincle amb la creació en aquell propi espai. Entenc que és una cosa que, permetin l'expressió, aniran explotant una mica, no?, de tant en tant.
Sí, clar. Sí, com deia abans, és a dir, més enllà de dels vincles que es generin amb entitats culturals, amb universitats, amb altres departaments, el que més ens interessa és el vincle amb la ciutadania. És a dir, en aquest cas, vosaltres que parleu des de Sabadell, aquest equipament està obert, i així ho hem parlat amb la pròpia regidoria de cultura del vostre ajuntament, és un equipament que està obert i disponible, i aquest és el seu sentit, a tota la ciutadania de Sabadell, perquè l'aprofitin, perquè el gaudeixin, perquè el disfrutin, i així començarem a treballar amb el vostre ajuntament.
I en aquest sentit, la part d'aquest vincle amb els ajuntaments, que estem parlant molt de Sabadell perquè parlem des de Ràdio Sabadell, no? Però entenc que al costat del Marquet de les Roques hi ha dos municipis més petits, no? Sobretot Sant Llorenç Savall, Castellà del Vallès també per proximitat. La idea és d'obrir-se també i oferir cultura en aquests dos municipis a través de l'aixopluc que dona la Diputació amb aquesta paisa?
Per descomptat. No, així ho hem parlat amb els dos alcaldes, tant de Sant Llorenç Savall com de Castellà del Vallès, per descomptat, i que van ser presents en l'acte d'inauguració, com no podia ser d'altra manera. És aquest el sentit, és a dir, que les escoles, que les persones, que les agrupacions, que les entitats d'aquests municipis no solament puguin disfrutar d'allò que es faci en la paisa del Marquet, sinó que puguin cogenerar activitats diverses d'aquest caràcter en aquest equipament que està, i no pot ser d'altra manera, a la seva disposició.
Els preocupa el tema dels accessos per a algunes de les activitats que s'hi puguin fer? Els accessos en vehicle privat, a la zona... És una d'aquestes qüestions que els pot preocupar?
Mira, pel que fa, diguéssim, a l'accessibilitat, el fet de que es pugui arribar fins a l'equipament no ens preocupa. L'equipament té un accés perfectament viable, té uns aparcaments fantàstics que poden assumir una quantitat important de vehicles. El que sí que és cert i el que sí que ens preocupa i sempre ens preocuparà en els gestors dels espais naturals és la massificació. I per això, precisament per això, intentem anar diversificant i anar, diguéssim que, proposant gestió en allò que la ciutadania pugui gaudir. Ens preocupa la massificació, diguéssim que, descontrolada, no gestionada, que finalment pot generar conflictes de convivència entre l'ésser humà i l'entorn, entre l'ésser humà visitant i aquell que resideix en l'entorn. Tot això, clar, que ens preocupa. No respecte al tema de l'accessibilitat en aquell equipament, que és fantàstica.
Parlàvem al principi que aquest element que s'inaugurava aquest cap de setmana és una petita part de tot el que es vol fer en aquest Marquet de les Roques. Expliqui'ns una mica quins són els plans de futur que tenen per aquest espai.
Mireu, com comentava a l'inici, fins ara les inversions que hem anat fent amb caràcter anual eren per garantir i preservar el que era l'estructura del Marquet de les Roques, que començava a estar en seriós perill. I en això s'hi han invertit molts diners. Penseu que s'han invertit prop d'un milió d'euros en totes les obres de l'estructura pròpia de l'equipament, que ara ja estan finalitzades. Ara el que hem fet és, més enllà d'iniciar la gestió a la paisa, és conformar un grup de treball absolutament divers d'entitats, de fundacions, d'administracions, en les que puguem anar debatint i concretant quina ha de ser la futura destinació d'aquell equipament, perquè és molt gran, perquè no és un petit equipament, és molt gran aquell edifici, i probablement, per descomptat, que estarà vinculat a la cultura, però hem de garantir que la gestió d'aquest equipament és sostenible, és viable també econòmicament. I per tant, i ho hem de fer amb consens amb tot l'entorn cultural i ciutadà d'aquella realitat. Quan tinguem tot això tancat, ens posarem a fer les obres, diguéssim, de l'interior. I en aquest sentit, un cop estiguin acabades, doncs, proposar quina gestió s'hi ha de dur a terme en forma de quina empresa, quina entitat o quines empreses o quines entitats es presentaran i guanyaran el concurs d'aquesta futura gestió.
Per tant, entenc que en Meni podria haver, per exemple, que sigui un espai per múltiples usos, no? Multidisciplinar.
Pot ser, pot ser. Finalment, això serà el que determini aquest grup de treball, que consensuï amb tothom quin pot ser el futur de, potser no, una única activitat. Hem parlat de fer un espai per traductors literaris, hem parlat de diverses coses, però en definitiva aquestes coses s'han de tenir molt clares perquè representen un cost de diner públic important i les obres que s'hagin de fer estaran en funció del que s'hi hagi de fer. I per tant el que s'hi hagi de fer ha d'estar molt, molt clar i molt consensuat per després poder-ho executar.
Fins i tot pensant en espais que puguin ser de gestió privada, penso, no sé si algun equipament de restauració, alguna cosa d'aquestes característiques, o volen molt blindar l'espai i l'ús i sobretot evitar això que ens explicava ara, la massificació?
Mireu, l'ús principal d'aquell equipament no podrà ser un altre que un ús cultural, perquè aquesta és la seva, l'ànima del Marquet de les Roques. Si a aquest ús cultural s'hi ha d'afegir alguna activitat que sigui, com tu comentaves, de restauració o d'allotjament rural, ja ho valorarem i ja ho decidirem entre tots. Però, en tot cas, haurà de ser d'un caràcter minoritari. No es convertirà, no s'ha de convertir, no tindria cap sentit convertir el Marquet de les Roques en un simplement restaurant. Uh-huh. Aquesta activitat no és la que ha passat pel cap de la Diputació ni mai ni ara.
Uh-huh. Per tant, mantenir aquest vincle cultural també lligat amb tot el que hi pugui haver, no?, en aquesta païssa, no? Entenc que el vincle de les dues, entre els dos espais, ha de mantenir-se i fins i tot intensificar-se, no?
Està clar, i no solament amb aquests dos, sinó que una mica més a baix, en la mateixa Vall d'Horta, hi ha la Muntada, que és un equipament uh-huh. pedagògic, on també s'hi fa vi, ja s'han recuperat totes les vinyes, i tots aquests projectes que des de Parcs de Diputació anem tirant endavant, han de tenir aquest sentit de conservar un paisatge, de generar una activitat pedagògica, però, evidentment, tot això està enmarcat en una economia sostenible. Evidentment, tot això pot ser molt maco, però ho has de fer que pugui viure, que pugui sobreviure. Mm-hmm. I, en definitiva, aquest és el repte, que no és senzill, però, mira, mica en mica l'anem tirant endavant.
I amb quin calendari treballen? Quan creuen que podria estar tot plegat enllestit?
Mira, la voluntat política és que tot això pugui estar consensuat per començar-ho a gestionar, doncs probablement en 2-3 anys. Si es pot escurçar, tant de bo. Una altra cosa són els processos administratius que són lents, eh? Però la idea és que en aquest proper any puguem tancar el que és el projecte executiu de la reparació de tots els interiors de la casa, amb un projecte de gestió de futur per posar sobre la taula i tancar-ho.
Xavier Roget, responsable d'activitats culturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació, moltes gràcies per haver atès la trucada del Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, sobretot, i que ho gaudiu.
Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Gràcies, igualment.